Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Passem una tercera part de les nostres vides dormint, és a dir, que si dormim les 8 hores diàries recomanades al final de la vida, haurem dedicat uns 25 anys a aquesta activitat. Tot i això, els trastorns del son cada cop són més prevalents i afecten a persones de totes les edats. Segons dades del Taulí, un 25% de la població general dormiria menys de 7 hores diàries, amb les conseqüències negatives que això pot tenir per la nostra salut. Per conèixer una mica més com es tracten els problemes del son, avui portem a dues especialistes de l'Hospital de Sabadell que n'han vist un bon grapat de casos. Elles són la Sara Clivellers, que és psiquiatra especialista en casos d'insomni en adults. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
I també ens acompanya l'Helena La Ramona, que és pediatra. Bon dia, Helena.
Bon dia.
Primer, us volíem demanar, perquè sovint es diu que l'insomni no és una malaltia, sinó un símptoma d'algun problema. Això és sempre així?
A veure, l'insomni pot ser un trastorn amb entitat pròpia, de fet és així com configuren les classificacions diagnòstiques, però quan parlem d'un símptoma seria més aviat quan ens referim a que dins d'una altra malaltia que predomina també hi ha característiques d'insomni o algun tret d'insomni, com podria ser en una depressió. En una depressió probablement tenim algun símptoma d'insomni. L'insomni però hem d'entendre que és un trastorn per se i pot tenir els seus propis símptomes, com ara un despertar precoç, una dificultat per conciliar, una dificultat per mantenir, i això serien símptomes d'insomni. Però si diem insomni com a símptoma ens referiríem a que és un cas d'insomni secundari a una altra malaltia.
I clar, molts oients ens escoltaran i pensaran, jo pateixo insomni, però quan realment es pateix insomni? No sé si hi ha doncs, un temps determinat o és més important l'efecte que això després pot tenir en la vida del pacient.
Doncs d'alguna manera amb dues coses. El factor temps és important per acabar diagnosticant un insomni. Les classificacions ballen una mica, però normalment hi poden haver insomnis aguts, situacionals per una causa molt concreta. Aquests casos potser són molt freqüents, però no són ben bé, encara no adquireixen el rang de trastorn. Però després, si la cosa ja s'allarga més d'un mes o d'un a tres mesos, ja parlem d'un insomni més episòdic, o si s'allarga més de tres mesos més persistent, o si es va presentant en diferents moments al llarg d'un any, un parell de cops com a mínim, podem parlar d'un insomni més recurrent. Realment sí que cal que es presenti un temps determinat, però també cal que tingui una repercussió en la vida de l'individu. De fet, la mateixa definició d'insomni implica això, que la vida diària es vegi afectada. Si no, podríem posar en dubte que allò fos realment un insomni.
I com pot afectar, no?, en els casos potser més extrems, no?, quan es pateix aquest tipus d'insomni?
Si tenim insomni no estarem bé de dia, si podem diagnosticar-lo. Des de sintomatologia emocional, irritabilitat, un mal de cap, un embotament, unes dificultats de concentració, de memòria, o fins i tot podem estar més desorientats, no treballar al mateix ritme habitual i amb queixes físiques també.
I en aquest sentit, els casos que acabes tractant com a psiquiatra t'arriben des de la unitat del son del Taulí, quan es deriven?
Com a psiquiatra, soc psiquiatra general de consultes externes, però sí que tinc el subprograma, estic en el seu programa com a referent del son, de la unitat de multidisciplinar del son que tenim al Taulí. Llavors, a mi m'arriben normalment els pacients ja una mica cribats, una mica seleccionats, pacients que s'hauria descartat ja una malaltia neurològica o respiratòria per part dels altres especialistes del son i que o s'ha descartat o ja s'ha tractat i malgrat tot sí que continuen amb unes dificultats amb el son, per tant amb un insomni. Que l'insomni seria això, aquesta queixa, aquesta insatisfacció per la durada, per el manteniment, per els horaris del son amb aquesta repercussió diària. Per tant, sí, m'arriba insomni amb o sense patologia psiquiàtrica associada, de cara que jo faig un abordatge normalment ja psicofarmacològic.
I llavors tots els casos que tracteu són derivats pel tema de l'insomni o també doncs, hi ha d'altres trastorns del son que potser doncs, no estan vinculats amb problemes neurològics o també respiratoris?
Normalment, quasi gairebé sempre m'arriba insomni de manteniment o de manteniment i de conciliació i a vegades amb una sintomatologia psiquiàtrica, que potser és el que ha cridat més l'atenció als altres especialistes, a tractar una obsessivitat amb aquest son, una ansietat, i l'especialista veu molt aquesta part. Però jo, d'entrada, he de determinar si m'interessa anar a tractar el son directament o començar per tractar aquest altre trastorn psiquiàtric, no?, que d'alguna manera condiciona aquest insomni. És una valoració molt individualitzada de cada cas. També hi ha alguna entitat psiquiàtrica que característicament pot afectar el son, no? Hi ha un síndrome, no?, no massa conegut, d'ingesta nocturna, no? Que els pacients tenen com un desacoplament de ritmes circadians de son respecte a ingesta i mengen predominantment a partir dels vespres o durant la nit i, evidentment, si s'aixequen per menjar, estan fragmentant el son i estan patint un insomni. Llavors, això és un trastorn de la conducta alimentària que cal tractar per un altre cantó i així també anar normalitzant aquest son. Però normalment és insomni el que m'arriba a mi com a referent.
I pot ser que doncs, un pacient tingui problemes amb el son sense cap tipus de causa aparent?
Sí, evidentment, pot ser, no és el més freqüent.
Potser l'estrès, el ritme de vida, no? Avui dia també pot condicionar fins i tot la nostra alimentació.
Sí, y también sí. Quería puntualizar también que es muy importante la vigilia sueño, que está determinada muchas veces por la luz que uno recibe, de manera que en función de la cantidad de luz que tú recibes, si recibes mucha luz por la mañana, vas a estar más fácilmente capaz de irte a dormir por la noche, y si tú recibes luz blanca, luz que es sobre todo procedente de electrónica, ¿no?, ordenadores, tablets, vas a retrasar esa capacidad o esa tendencia a dormirte. Por lo tanto, es muy importante el ambiente o las condiciones durante el día para que tú duermas bien o no la siguiente noche.
Claro, Elena, pero ahora nos dices esto y pienso, madre mía, ¿no?
Porque es mejor
avui
la
dia...
ràdio, la que la tele por la noche.
Perquè la gent avui dia, a més, clar, amb els smartphones, les tablets, no? Estem
los
molt contaminats.
Sí, especialment els adolescents, sobretot, sí. En aquest problema de retras de fase.
I llavors, que ens aconselleu, o sigui, com a expertes?
En el caso de los adolescentes, te apropio el micrófono porque realmente es un problema muy importante porque, primero, los adolescentes, por su cambio hormonal y su cambio en la secreción de melatonina, esta se retrasa y es una cosa normal en el cambio de la pubertad aproximadamente una o dos horas. Esto es, la melatonina nos induce el sueño y depende de la cantidad de luz que recibes, pero también depende de los cambios hormonales. Entonces, si tú ya tienes una tendencia por tu secreción de melatonina natural y normal de irte a la cama más tarde y te pones a mirar el WhatsApp, tablets o tele y haces aproximadamente una hora antes de ir a dormir, tu reloj biológico te va a decir que no es hora de irte a dormir y vas a acabar durmiéndote a la una o las dos de la mañana. Entonces, especialmente habría que hacer una hora antes de ir a dormir en el adolescente, no, prohibido tablets, el que manda son los padres, no los niños, o hay que negociarlo, hay que negociar un tiempo determinado de horas de electrónica, al menos al menos una hora o dos horas antes de irte a dormir. Y luego también una cosa muy importante que hay en el Vallés es que hay mucha actividad deportiva, que esto es muy bueno para la salud, y el deporte es un inductor del sueño, pero también a veces es muy tarde cuando se hace uno deporte, y el deporte sí que te va a inducir sueño, pero te va a mantener despierto una o dos horas. Entonces esto también habría que regularlo.
Clar, jo m'imagino també, a totes dues, us faig la pregunta, moltes vegades doncs, allò que no podem conciliar la son i et desvetlles i el que fas és mirar el mòbil, no? Doncs això seria completament
error,
una equivocació.
Error
Val,
total.
Avui
sí,
estem aprenent moltes coses.
Això tot el que forma part de les anomenades pautes d'higiene del son, no? Que són un seguit de recomanacions, d'hàbits que hauríem d'evitar o conductes que hauríem de procurar tenir abans d'anar a dormir. entre ellos los que ha mencionado la Elena.
Y, por ejemplo, tele no tendría que estar en la habitación. Si llevas tanto el adulto como el adolescente más de 20 minutos dando vueltas en la cama sin poderte dormir, tienes que salir de la habitación con una luz tenue y estar en el sofá haciendo una actividad relajante, por ejemplo, escuchar música o radio, o por ejemplo en adultos, yo me acuerdo que el que me enseñó sueño decía planchar, porque es una actividad muy aburrida,
claro, muy monótona, ¿no?
Y esto te va a inducir entonces volverte a la cama, intentar dormir, y si llevas 20-30 minutos incapaz de dormirte, otra vez levantarte y salir, porque, bueno, esto lo sabe más la Sara, ¿no? Que si tú te empiezas a obsesionar con que no te puedes dormir, esto te va a dificultar también que te duermas y puede ser un círculo vicioso difícil de sacar.
Ja hem recordat una mica doncs, aquests hàbits, no? De la son que ens ajudaran a conciliar, però també existeixen els fàrmacs. No sé si aquestes són l'última opció, no? Quan els acabeu receptant?
A mi em toca una mica aquest paper, perquè representa que les altres etapes ja les
no han acabat de funcionar, no?
No han acabat de funcionar, exactament. Sí que torno a recordar les pautes d'higiene del son, que moltes vegades el pacient minimitza o pensa que són poc importants i són bàsiques, perquè al cap i a la fi no estem perjudicant gens el son. De fet, donar fàrmacs, les guies que tenim fins ara ens avalen molt poc per donar fàrmacs. No és així amb altres trastorns, en què sabem que podem utilitzar molts fàrmacs i a certes dosis. Amb el son hauríem de ser molt i molt conservadors, i sobretot amb avis, no? que es barregen altres problemes i que podem crear altres problemes, i molts d'aquests fàrmacs donar-los un temps determinat i amb unes precaucions determinades per no crear un hàbit, un abús d'aquesta medicació, i perquè molts d'ells d'alguna manera ajuden i el pacient no s'entera i dorm, però potser no està reparat l'endemà, potser estem alterant la pròpia arquitectura del son i provoquem altres problemes, llavors hem de fer valoracions molt individuals i una mica de seguiment d'aquests pacients.
I llavors quant de temps acostumen a estar en tractament els pacients, i no sé si el problema queda solucionat o quan deixen la medicació també doncs, potser pot tornar a reaparèixer, no sé si hi ha moltes recaigudes.
Hi ha recaigudes. De fet, la taxa de cronicitat crec que oscil·la del 45 al 75% dels casos. És important fer un tractament incipient, educar, psicoeducar de manera incipient, el pacient ha de tenir molt clar que potser ell té una vulnerabilitat a l'estrès i procurar de tolerar-lo bé o de fer un treball sobre això. I a vegades fem visites 4 o 5 per anar assegurant que aquest fàrmac va bé. A vegades un fàrmac s'ha de descartar perquè empitjora més que millora. És un compendi risc-benefici. I a vegades arribem, un pacient està realment molt afectat, a fer combinacions de fàrmacs. Però cal que després, quan el pacient passi a controlar-se a l'ambulatori, també donem unes instruccions al metge de primària que coneix tots aquests fàrmacs, però potser no em fa el control adequat del temps que els hauria de portar, i hem de estar una mica pendents de cara ja a derivar aquest pacient a primària i que això, aquest tractament no pugui perdurar més del compte.
Elena, explica'ns també els problemes que poden patir tant els nens com els joves, no? Amb el tema del son. Quins són els més comuns?
Mira, de los trastornos del sueño, el estudio más grande que hay, que comprende unos 30.000 niños de 1 a 5 años, que se hizo en casi todo el mundo excepto parte de Europa y África, pero que lo hicieron los americanos, encontraron que había una prevalencia entre el 10% en los países asiáticos como Taiwán, hasta el 70% en los chinos, y el que es más, que comprende una muestra más representativa de la población, fue el estudio de Estados Unidos, hasta un 30% de trastornos del sueño, que incluyen trastornos respiratorios del sueño, trastornos de despertares nocturnos y trastornos de dificultad para dormirse. Los más frecuentes que reflejaron estas respuestas que lo hacían los padres y que contestaban los padres, para ellos el más frecuente eran los despertares nocturnos en esta población de 1 a 5 años. El segundo era problemas para iniciar el sueño. El tercero era también en establecer los límites o la pelea que hay para irse a dormir. Y casi de los últimos, los trastornos respiratorios del sueño, que es a lo que más me dedico yo. Esto es en población pediátrica general normal, sin ningún trastorno, que era un 0,5%. Cuando en realidad, por ejemplo, los niños que son roncadores comprenden entre un 12 y un 27%. que estos roncadores es más frecuente en la población obesa, que esto está aumentando en Estados Unidos mucho, pero aquí también vemos. Y luego hay poblaciones especialmente vulnerables a trastornos del sueño, que es quizá lo que nos dedicamos más en los hospitales, ¿no? Que serían como, por ejemplo, en trastornos respiratorios del sueño, el síndrome de Down, hasta un 80% puede tener ronquido y apneas, desde leve hasta moderado severo. Que esto condiciona que al día siguiente pues tengan trastornos de atención, problemas de rendimiento y trastornos neurocognitivos. En el Hospital Partaulí somos centro de referencia del Prader-Willi, que es un síndrome que también tiene mucha prevalencia de trastornos respiratorios del sueño. Y luego hay una población también muy vulnerable, que son los niños que tienen un TDAH, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que también tienen más, entre un 50 y 75% de estos niños tienen trastornos del sueño. Y los de con espectro autista, o sea que es un tema muy frecuente que deberíamos todos preguntar en esta población y en la población normal.
Clar, llavors entenc que tots aquests problemes del son són provocats majoritàriament per mals hàbits.
No siempre. ¿No? O sea, por ejemplo, el roncador y las apneas, la causa más frecuente en los niños es un tamaño muy grande de las amígdalas y adenoides, que suele coincidir con el pico de edad en el que crecen más estas estructuras, que es de los 2 a los 6 años. Pero es verdad que estos niños, por ejemplo, que roncan y hacen apneas, además son niños más difíciles porque son como niños hiperactivos o con trastornos de atención, aunque no cumplen los criterios de TDAH, que suelen también ser más complicados y también tener más trastornos de irse a dormir. Claro, porque el insomnio en niños es diferente al de los adultos, especialmente en el niño pequeño, que es el más problemático y que todo el mundo, es universal, todo el mundo ha tenido algún problema, que ha sido padre, ha tenido algún problema con el niño a la hora de irse a dormir. Entonces, se llama insomnio conductual, y este insomnio conductual sí que está asociado. Hay dos tipos. Uno es que la asociación para dormirse es una asociación negativa, es decir, lo que tú haces para dormir no hace que tú luego lo necesites en los despertares, ¿no? Que, por ejemplo, sería meterse en la cama, dormirlo acunándolo, o dormirlo en el sofá, o dormirse viendo la tele. Entonces, esa asociación negativa hace que el niño no sepa dormirse solo. Los despertares son problemas de que tú no lo ha, el niño no sabe dormirse solo, entonces vas a tener que hacer lo mismo que has hecho para que se duerma. Y luego el niño que se pelea por irse a dormir y que no sabemos a veces cómo poner límites porque estamos muy cansados, porque tienes que al día siguiente hablar en la radio, por ejemplo, y tienes que estar también tú descansada. Entonces sí que el insomnio conductual del niño que no tiene ningún problema es debido a unos malos hábitos, pero hay otros trastornos del sueño que no son secundarios a malos hábitos. I da para mucho, ¿no?
Molt, és que ens passaríem hores, el que passa que ja arriba l'altra convidada. El que sí que m'agradaria és que també doncs, oferir alguna solució, no?, per als nens amb aquest tipus de trastorn, pels pares que ens escolten.
Per a l'insomnio conductual seria, primero, hay que establecer un horario de sueño muy consistente cada día de la semana, o sea, es decir, 7 días el fin de semana también. Ese horario es negociable, y también la rutina del sueño tiene que ser 2-3 actividades tranquilas, que tienen que ser siempre las mismas. Hay que poner al niño en la cama, en la cuna, somnoliento, pero nunca dormido. Y hay que ir enseñándole poco a poco a que el niño sea capaz de dormirse por sí solo. Esto sería así en resumen lo más general.
A nivell psicològic és molt important que s'associï llit a dormir. Per això el fet aquest d'intentar, en el cas dels adults, marxar del llit quan realment estem veient que és un despertar que s'allarga. Per no associar llit a estar nerviosos, a estar fent una altra activitat. S'ha d'associar llit, a estar tranquil, a estar dormint.
I la llit tampoc se tiene que associar a jugar.
També important, no?
Clar, parlo de l'adult.
Exacte.
En el teu cas, també, doncs, Helena, t'has format en qüestions relacionades amb el son de l'Hospital de Filadèlfia, però el cert és que a casa nostra no hi ha gaires professionals, no?, especialitzats en aquesta matèria. Per què?
En pediatria. Bueno, en pediatria estamos luchando por crear una formación de especialidades pediátricas. Por ejemplo, el doctor Pineda, que es el presidente de la Sociedad de Pediatría Catalana, él es experto en infecciosas, ¿no?, pero no existe vía MIR, luego una subespecialidad financiada, ¿no? O sea, esto es personal. Pues yo soy neumóloga pediatra, estuve 2-3 años formándome en neumología pediátrica, me pagaba esta formación con las guardias y luego con una beca me he ido 2 años a este hospital de Filadelfia, que es uno de los punteros del sueño, pero porque todavía el Estado español no contempla las subespecialidades pediátricas. Este es el problema. Y es, en concreto, el sueño es difícil porque es muy específico. Los estudios como las polisonografías necesitas mucho aprendizaje. Este sería un poco el resumen.
Tot i això, hem de dir que a casa nostra, no?, el Partaulí, doncs, a explicar-nos una mica com funciona, no?, aquesta unitat de la son, que a més doncs, hi ha equips multidisciplinars i suposo que això també ajuda, no?, doncs a veure el pacient i aquell problema amb diferents perspectives.
Pues la verdad es que sí, porque es la de las primeras unidades del Estado español que tienen una unidad multidisciplinar, que comprende pues neumólogos de adultos, neurólogos de adultos, psiquiatras como la Sara, otorrinos, cirujanos maxilofaciales y pediatras neumólogos como yo. Tienen que tener unos requisitos y gracias al esfuerzo del hospital y también esfuerzo personal nuestro hemos conseguido mantener, llevamos más de 9 años o 10 años aproximadamente, fuimos una de las primeras y la verdad es que creo que se debería incluso ampliar más las consultas porque la demanda y luego una cosa muy importante, el sueño no solamente es importante para al día siguiente sino también está relacionado no dormir bien con problemas, están neurodegenerativos, ¿no? Por ejemplo, están buscando mucho con el Alzheimer, con el sistema inmunológico, también trastornos de las fases de sueño se han relacionado con algunos cánceres, o sea que el sueño es muy importante. Y quería decir una última cosa, que neumología de adultos de sueño es puntero en Europa. O sea, yo cuando me fui a Filadelfia conocían neumología del sueño en España es una de las bueno, y pediatría pues estamos en ello, ¿no? Pero que neumología de adultos del sueño es puntero en Europa, esto está claro.
I jo voldria afegir que des de l'àmbit més de la salut mental, que no ho hem parlat aquí, però que seria molt important disposar de psicologia especialitzada en son, perquè també tot aquest tema d'hàbits o de conductes, de distorsions cognitives envers el son, males creences, temors, s'abordarien millor des d'una psicologia especialitzada, que tots intentem donar unes pautes generals, però no s'està fent. Per exemple, la nostra unitat no existeix, aquesta figura.
I per acabar, creieu a totes dues que cada vegada tenim més problemes per conciliar, per dormir, no? O no, és una problemàtica que es manté estable.
No, ha aumentado clarísimamente por el tipo de vida que llevamos, el tipo de, bueno, el uso de electrónica, esto está clarísimo en los adolescentes. Y luego otra cosa que está también cambiando es los horarios laborales, los cambios de turnos. Esto es un problema que hay que arreglar, ¿no? Y también el cambio, por ejemplo, de horario invierno a verano. La Sociedad Española del Sueño está intentando que una normativa para que no nos trastorne tanto el de cambiar a horario de invierno a verano, esto del retraso de la hora. O sea, sí que hay este interés de conseguir hábitos saludables del sueño, que es muy importante. Y poco a poco se va avanzando, pero sí que el ritmo de vida que llevamos, desde luego, no facilita que dormamos bien.
Doncs ja sabeu, oients, a intentar incorporar aquests hàbits saludables, no? També desconnecteu els aparells tecnològics.
Una hora antes de
dormir. Una hora abans, eh? Una hora abans, com a mínim. I a totes dues, moltíssimes gràcies per explicar-nos doncs, com treballeu des del Partaulí per intentar ajudar-nos a dormir millor. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.